Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Catalunya monitoratjarà els discursos racistes, xenòfobs, masclistes i discriminadors a les xarxes socials amb una nova aplicació del govern espanyol. Tots els executius es coordinen per respondre. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha explicat que a l'octubre van detectar prop de 53.000 missatges d'odi digitals i van aconseguir que les plataformes en retiressin un 42%. Saiz ha animat a Catalunya a continuar convivint amb la diversitat. El president Salvador Illa ha assegurat que lluita contra l'odi a les xarxes és un deure.
No és per casualitat. S'ha constatat també que els algoritmes premien i fomenten els missatges d'odis. El mal va més ràpid perquè va pendent avall. La pregunta és si estem disposats a consentir-ho. Jo crec que ni com a país, ni com a societat, ni com a demòcrates ens podem permetre això. No ens podem permetre que l'odi campi a pavé per les xarxes. Tots tenim exemples de persones que han llançat missatges d'odi o mentides i que segueixen impunament estenent missatges d'odi i d'agressió i mentides, no?
I el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha alertat avui que el crim organitzat al voltant de la marihuana continua expandint-se i afecta de manera greu, ha dit la seguretat. Segons ha explicat, el 2024 hi va haver a Catalunya 115 incidents violents, dels quals una vuitantena van ser narcoassalts i dos homicidis vinculats directament amb les plantacions i amb el tràfic de marihuana. A més, ha assenyalat que arran de l'expansió està creixent la tinença il·lícita d'armes de foc. D'altra banda, ha posat sobre la taula el greu dany sobre la salut pública i el mal que causa a la societat la droga, i ha demanat fer una reflexió si és coherent el càstig penal que sigui tan baix com ho és fins ara. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat el gruix del decret de règim lingüístic educatiu de la Generalitat del 2024, que blindava el català com a llengua normalment usada com a vehicular en l'aprenentatge a Catalunya. Ha estimat parcialment, per tant, el recurs contenciós administratiu presentat per l'Associació Espanyola de l'Assemblea per una Escola Bilingüe. I aquest matí ha pres possessió del càrrec la nova rectora de la Universitat de Lleida, Maria Àngels Balcells Bailón. S'ha convertit així en la primera dona electa de la institució després de guanyar unes eleccions on era l'única candidata. I una vintena de grafiters han estat detinguts per 130 delictes a Renfe, Ferrocarrils i TMB. Els Mossos i la Policia Nacional els han detingut per danys comesos en tren i instal·lacions a tres companyies. Els 11 detinguts els atribueixen 34 delictes per 99.000 euros.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 28 de novembre i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
Bon dia, estem tenint un divendres ja força més tranquil. Sí que tenim alguns núvols que de fet ja des del matí han estat presents, però la seva majoria són simplement prims. Es formen al sud del Pirineu una vegada el vent que ve des de França ha de remuntar la serralada. Són núvols que es coneixen com núvols de vent, per això tenen aquesta forma una mica més aplatada i en algun moment núvols una mica més gruixuts, sobretot cap al sud de Catalunya, però són núvols que no han de deixar cap mena de pluja o nevada. De fet, cada cop seran més primets, per tant, migdia ja avançat aquesta tarda, doncs amb moltes clarianes i una temperatura que està pujant una miqueta respecte ahir. Per tant, les màximes d'avui acabaran sent una mica més agradables que no pas el dijous. També amb vent que se'n va, aquesta tramuntana i mestral que afluixa molt. Demà serà un dia molt semblant a avui. El diumenge, més núvols, un ambient més fresquet i fins i tot alguna pluja tímida, especialment a Lleida i Tarragona, també a Barcelona, però ja diem, poca quantitat d'aigua. Estem pendents a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem del fenomen del Black Friday. Entrevistarem Ana Isabel Jiménez Zarco, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i investigadora del grup DigiBiz. Acabarem la primera hora amb la tertúlia de joves del mes de novembre. A partir de les 5 coneixerem el terrassenc Juanma Medina, periodista i community manager. Tornarem a viatjar al centre de la ràdio, avui fins a Ràdio Castellà. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana des de Terrassa i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. De l'1 de desembre fins al 31 torna a Terrassa la campanya Cap Infant Sense Joguina, destinat a les famílies vulnerables. Es demanen joguines noves, educatives, no bèl·liques ni sexistes, de joc cooperatiu i de consum responsable. La franja d'edat amb més necessitat de joguines és la d'entre 6 i 10 anys. Aquesta campanya beneficiarà uns 1.200 infants de la ciutat. Es poden deixar a la seu de la Creu Roja i a la Casa Mariano Ros com a punts estables, mentre que diversos comerços organitzen jornades de recollida per la campanya. El Terrassa Futbol Club recollirà pilotes al partit d'aquest diumenge contra l'Alcoyano i el 14 de desembre. Per cada recollida es lliurarà una entrada pel partit del dia 14. A banda de les joguines, també es pot fer donació de diners a Bizum 05637 amb el concepte Terrassa. Tota la recaptació es destinarà a la campanya. A la Casa Mariano Ros es prepararan els lots per cada infant en funció dels seus gustos. Cada lot constarà d'una joguina principal, una de secundària i un joc cooperatiu. Més de 50 voluntaris participaran en la recollida de joguines i la preparació d'aquests lots.
Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Compte enrere perquè Sabadell doni la benvinguda oficial al Nadal. D'aquí a menys d'una hora, a les 5, s'inaugurarà la Fira de Santa Llúcia a la plaça del Doctor Robert, mentre que a la plaça Sant Roc s'inaugurarà el Pessebre Monumental. Poca estona després, a les 6, el llaminer i l'alcaldessa Marta Farrés faran la primera encesa dels llums de Nadal de la ciutat. Serà al centre, al passeig de la plaça Major, davant de centenars de famílies. Tot seguit agafaran l'autobús per anar cap al nord, cap a la plaça del Pi, al barri de Can Oriac, on hi haurà una segona encesa, en aquest cas doncs, a la zona nord de la ciutat. I després tornaran a agafar l'autobús de la TUS per anar fins al sud, a la plaça de la Creu de Barberà, on hi haurà la tercera i última encesa del dia. Serà així com la ciutat encendrà més de 700 elements de llum repartit entre places i carrers. Així que ara mateix molts nervis i molta expectació als carrers de Sabadell.
Clar que sí, gràcies, Júlia. Anem ara fins a Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme. Els grups municipals de l'oposició s'han mostrat desfavorables al pressupost municipal presentat aquest dijous. Per això han aprofitat l'audiència pública celebrada aquest dijous per mostrar el seu rebuig als comptes. En aquesta sessió pública, el govern local va tornar a presentar els pressupostos pel 2026, malgrat només hi ha assistit un representant de la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona i representants dels grups municipals a l'oposició. Des de la FAP veuen amb bons ulls l'increment del pressupost, però es mostren escèptics que la partida de recursos humans sigui suficient per millorar el funcionament del consistori. També demanen veure al detall l'execució dels pressupostos anteriors, com ha explicat Conxita González, membre de la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona.
Està bé incrementar els pressupostos de cada any, El que també seria important és que ens apliquessin què s'ha pogut executar de cada pressupost. Per exemple, el contracte de neteja, que és un contracte importantíssim, que fa un any ens van dir que entraria ja, encara crec que no està adjudicat. Aleshores, clar, és un volum enorme de diners que encara no s'ha pogut executar.
A la sessió de la tarda també s'hi ha presentat el grup municipal de Badalona en Comú Podem, que ho ha fet com a símbol de protesta per no haver estat informats anteriorment. En la mateixa línia s'han posicionat tant Esquerra Republicana com Guanyem, que també han apuntat que els comptes van tard per afirmar la mala gestió dels 18 regidors del govern del Partit Popular. Des del PSC s'han posicionat aquest matí per reclamar que retiri el pressupost de 2026, ja que no inclou l'increment salarial dels treballadors públics. Tanmateix, tenen prevista ampliar la informació dilluns vinent en roda de premsa.
Gràcies, Anna. I ara anem fins al Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. El ple de l'Ajuntament ha aprovat de forma inicial el pressupost 2026, que ascendeix a un total de 160 milions d'euros amb les empreses municipals, que també han celebrat les juntes generals. Ha estat amb l'únic vot favorable de l'equip de govern format pel Prat en Comú i el PSC. Uns comptes que situen l'espai públic i les escoles al centre de les prioritats i que, segons han defensat, pretenen millorar la vida ciutadana des de l'equitat i la cohesió, però també amb prudència. David Vicioso Adrià és tinent d'alcaldia de les àrees d'organització, governança i economia.
Presentem un pressupost basat en la prudència, tant en la previsió d'ingressos com en la contenció de la despesa corrent. Unes partides rigoroses ajustades a la realitat d'un ajuntament que està sanejat, sense deutes bancaris i amb un romanent suficient per afrontar inversions i polítiques necessàries.
En un debat que ha ocupat la primera hora i mitja de la sessió, l'oposició, que ha votat en contra, ha esgrimit els principals arguments per oposar-se. Escoltem els portaveus d'Esquerra, Jordi Bern i Tortosa, i el del Partit Popular, Miguel Ángel Ochoa Oliva.
Esquerra no pot avalar uns pressupostos que no compleixen amb acords signats. Hem estat clars. Refugis climàtics, inclusió educativa i social, mobilitat adaptada, per nosaltres són línies vermelles.
A votar en contra d'uns pressupostos que estan més per hacerse publicidad, por hacer campaña, por garantizar que en el año 27, el último domingo de mayo, puedan tener otra vez el gobierno y puedan seguir manteniendo su sueldo y el de sus funcionarios.
I tant Vox com Junts han criticat les ordenances fiscals que ja es van aprovar al ple municipal anterior o la despesa dedicada al personal municipal. Precisament en la línia de l'audiència pública dels pressupostos de la setmana passada, l'equip de govern ha reiterat que tenen les taxes més barates a l'entorn, mentre que hi ha un retorn superior en serveis a la ciutadania. Alhora ha negat que s'estigui inflant la plantilla, sinó millorant les seves condicions laborals. Precisament el ple també ha aprovat el preacord de condicions del personal municipal pels anys 2025-2028, consensuada amb la majoria absoluta de la representació de la plantilla fa un mes, i també una modificació de la plantilla amb la creació de 31 noves places i l'amortització de 5, entre aquestes 3 d'agents de la policia local.
Gràcies, Lluís. I ara des de Castellà ens informa Albert Sant Andrés. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'encesa de llums de Nadal donarà avui, 28 de novembre, el tret de sortida a la programació d'activitats de Nadal de Castellà del Vallès, amb un acte que començarà a 6:15 de la tarda a la plaça del Mercat i que tindrà dos protagonistes destacats, la Cuco i el nou arbre de Nadal de 9 metres d'alçada que s'ha instal·lat en aquesta plaça. Així, la Cuco, un personatge nadalenc autòcton, que estarà acompanyada de les llumanetes i que serà la conductora de la primera de les més de 100 activitats que tindran lloc a Castellà del Vallès les pròximes setmanes. Cal recordar que aquest any l'Ajuntament ha editat per primera vegada una publicació de butxaca que recull totes les propostes, que es repartirà als assistents a l'activitat. L'acte d'encesa dels llums s'engegarà amb una xocolatada i inclourà un recorregut per carrers del centre en què qui vulgui acompanyar les llumetes a buscar a la llum del Nadal. També hi haurà actuacions de la Cuco i els parlaments institucionals que precediran el moment més esperat de la tarda, el compte enrere de l'encesa de llums que tindrà lloc a les 8:15 del vespre.
Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Sara Vella.
L'Ajuntament de Sant Cugat té la voluntat de reforçar el circuit d'atenció a les violències masclistes per fer-lo més àgil, proper i acollidor. Així ho assegura la regidora d'Igualtat i Feminisme, Gemma Aristoi, que admet que el servei actual presenta dues mancances principals: uns espais físics poc adequats i uns temps d'espera massa llargs entre sessions, sobretot per a dones que es troben en situacions de crisi. Aristoi apunta que caldria destinar més recursos públics i fins i tot desplegar serveis satèl·lit per garantir un acompanyament més continu i immediat. Pel que fa als espais, la regidora reconeix que l'actual seu del servei no és un entorn prou acollidor, especialment si es compara amb altres municipis com Terrassa, que disposen de sales adaptades i zones de joc per a infants. El consistori té previstes millores, tot i que no seran immediates, i forma part d'un procés més ampli d'actualització del servei per adaptar-lo a les necessitats de les dones i infants que hi acudeixen. En aquest mandat, de moment, s'ha incorporat una nova tècnica a l'àmbit d'igualtat i feminismes i està pendent la convocatòria de la plaça de cap de secció. Paral·lelament, l'Ajuntament està revisant el model del Servei d'Informació i Atenció a la Dona, el CIAT, per adaptar-lo a la Guia de la Generalitat, que estableix recomanacions sobre perfils professionals, ràtios i estructures. En aquest sentit, Aristoi defensa que cal dimensionar el servei segons el creixement de la ciutat.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Aquest divendres arriba oficialment el Black Friday, però la realitat és que la campanya fa setmanes que està en marxa. Les marques han avançat descomptes i promocions, transformant aquest divendres negre en una temporada sencera de rebaixes que molts ja aprofiten per avançar compres nadalenques. Segons l'enquesta de l'OCU, el 78% dels espanyols planteja aprofitar el Black Friday i la despesa prevista mitjana és de 219 euros. L'Alba Triador ha parlat sobre aquest fenomen amb Ana Isabel Jiménez Zarco, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i investigadora del grup Digibit.
El Black Friday i el Dia del Solter, el Cyber Monday, han transformat la manera com fem les compres de Nadal. Quines tendències han detectat en la planificació de les compres i el consum per part de les famílies catalanes?
Bé, el que s'està fent és que bàsicament molta gent el que està fent és anticipar, diguem-ne, les despeses de Nadal, sobretot el tema dels regals, etc., i l'estat traslladarà aquestes dates. Bàsicament perquè trobar un millor preu i fins i tot també més, diguem-ne, més abast, o sigui, no, aquesta sensació de que em puc quedar sense el producte que estic buscant.
I creu que realment s'avancen les compres dels regals de Nadal o simplement és que també comprem més?
A veure, comprem més aprofitant que hi ha un millor preu, però bàsicament el que estem fent és avançar les compres, bàsicament perquè ens estem trobant un preu més diguem-ne, més atractiu, i per tant, evidentment, és una manera d'estalviar.
El Black Friday, de fet, va arribar a Espanya l'any 2012, quan el govern del Partit Popular, presidit aleshores per Rajoy, va liberalitzar les campanyes de rebaixes. En tot cas, en un inici, els descomptes s'assenyien a un sol dia, però cada cop veiem que es prolonguen més en el temps. De fet, durant tot el novembre veiem cartells i en surten anuncis a les xarxes i a internet de descomptes pel Black Friday. Què ha portat a les marques a avançar tant els descomptes?
Bàsicament un increment de les vendes. Si hem de tenir també tot el volum de vendes de concentrar d'un dia a dos, doncs així és que estan escalonant aquestes vendes i és millorar la gestió, millorar també tot el tema del transport i la logística i també per part dels clients, doncs, més comoditat a l'hora de tenir producte quan la necessita.
I aquesta ampliació del Black Friday, gairebé podríem dir d'un mes negre, ha fet també que des del 2012, que s'han liberalitzat les rebaixes i pertany a aquest tipus d'iniciativa, hagi augmentat el consum per a aquestes dates?
Sí, evidentment. Ha augmentat el consum, però també a costa de traslladar part d'aquest consum que es feia en Nadal cap a aquestes dates. El que estem fent és avançar una mica les compres previstes al Nadal.
Per tant, durant el mes de desembre entenem que possiblement, si ho comparéssim amb anys anteriors, la despesa mitjana hauria baixat.
Evidentment, però la despesa total, diguem-ne, i per persona destinada a regals de Nadal seria més o menys la mateixa, o fins i tot més, aprofitant aquesta sensació d'un preu més econòmic i més atractiu.
Els estudis assenyalen que el Black Friday genera aquesta sensació que ara vostè comentava d'urgència per part del consumidor, missatges d'oferta irrepetible, durant un temps limitat. Hi ha una mica de FOMO, d'allò de tenir la sensació que ens perdrem aquestes ofertes si no ho comprem immediatament?
Sí, de fet, el concepte de rebaixa és una mica en aquesta sensació de si compres ara, tindràs l'oportunitat de tenir aquest producte a un millor preu. D'altra manera, si te la perdes, doncs igual o no trobes el producte o no trobes l'oferta. I després, clar, si a més es pensa en compte que s'està veient una data concreta o estàs avançant els regals de Nadal, que ja saps que moltes vegades es queda sense
estoc.
Sense estoc, aleshores, clar, estàs aprofitant aquesta sensació per fomentar la venda.
Clar, aquesta cultura que podríem dir gairebé de descompte permanent, no? Ara comencem el Black Friday, que ja hem comentat que s'allarga més d'un dia. El dilluns següent tindrem el Cyber Monday, enganxarem gairebé després de Nadal amb les rebaixes de gener. No sé si també pot generar cert esgotament en el consumidor.
Ja no, esgotament sí, el que passa és que no estan esgotament per les rebaixes, sinó aquesta sensació de que sempre estem de rebaixes i, per tant, quan no hi ha rebaixes és l'estrany, que no hi ha rebaixes. O sigui, sempre tenim alguna mena de dia o celebració en el que hi ha un estalvi en el preu. I si no són les rebaixes de Cyber Monday o són les del gener, doncs són les de mitjans de temporada. Sempre hi ha algunes. També tenint en compte que a vegades, encara que no siguin tradicionals aquí a l'estat, sí que clar, tenir tota la venda online, podem perfectament estar comprant en botigues o en marques que no són d'acà. Llavors, clar, estem diguem, fent servir les campanyes d'altres jocs i estem traient al nostre mercat.
Clar, com ha afectat l'increment de l'e-commerce, no? De la compra online? Ara vostè apuntava també fora de botigues de l'Estat, que per tant tenen altres dates de descomptes, en el consum al nostre estat.
Bàsicament, el que fa és que estem a un clic de distància de qualsevol marca. És a dir, podem comprar un producte als Estats Units o a Xina i a la setmana tenir-ho a casa. Que realment en tema de temps tampoc és tan dilatat com si la compra és aquí. O sigui que, d'alguna manera, estem comprant productes de tot arreu i el que estem fent és globalitzar la demanda i l'oferta per entrar en un mercat global.
Després parlarem també de l'impacte que això té en el comerç de proximitat. Ho dèiem al principi de l'entrevista, segons l'enquesta que ha fet enguany la OCU, el 78% dels espanyols planteja aprofitar el Black Friday, això vol dir doncs, gairebé 8 de cada 10, i són 2 punts percentuals més que l'any passat. La despesa prevista per aquest any, segons aquesta mateixa enquesta, és de 219 euros. Jo no sé si aquest bombardeig d'ofertes també ens pot generar compres impulsives.
Home, algunes sempre que hi ha. Sempre hi ha una compra impulsiva. El que passa és que cada vegada més el consumidor és una mica més racional. Sobretot també tenint en compte l'increment de preus i la crisi, diguem-ne, econòmica. És a dir, que al final, quan el preu s'incrementa i els salaris no pugen tant, no s'hagin, diguem-ne, planificar més les seves compres. No és aquesta sensació tant de comprar en alegria, per dir d'alguna manera, que tenien quan les coses van bé. Quan les coses estan mal pujat de preu, la gent s'ho mira més.
I quins hàbits recomanaria al consumidor per fer un ús, per dir-ho d'alguna manera, intel·ligent o raonable del Black Friday? Quines premisses hauríem de tenir en compte per allò de no estirar més el braç que la màniga?
Doncs bàsicament tenir clar, tenir molt planificat el que volem comprar i evidentment comparar preus a diferents llocs, és a dir, a vegades l'oferta és millor un establiment que un altre. Aleshores seria això, planificar molt bé la compra i en aquest sentit doncs comprar allò que tenim clar o que volem comprar, no anar una mica sense planificar i comprar allò de sense pensar.
Allò per aprofitar l'oferta, no?
Correcte.
Revisar els preus, com ha apuntat, durant quant temps ho hauríem de fer per assegurar-nos que allò realment és una oferta?
A veure, tenint en compte que ja s'estan avançant, normalment l'oferta no canvia. Aleshores és fer una comparativa entre diferents establiments i trobar o agafar aquell que tingui un millor preu, però també el millor ja potser servir per venda, perquè igual si el preu s'està pagant un millor preu, però després el producte té un problema o no admet la devolució, doncs a les altres, clar. O sigui, si el tema està que si estem d'alguna manera, per exemple, avançant compres de Nadal, clar, i després tenim el problema de que un cop estan els regals de Nadal, molta gent els torna. Doncs fins i tot hi ha establiments que directament el que fan és que permeten aquesta devolució encara que s'hagi comprat ara. O sigui, millor que sigui aquest mes habitual que fan de devolució, dos mesos i mig. Per exemple, doncs, potser encara que pagués una mica més, doncs a quedar-nos en aquest establiment que permet aquest retorn. O que si hi ha alguna mena de problema, doncs es tornin els diners i no hi ha d'anar un valer descompte o una targeta regal per altra vegada. Vale? Llavors és allò d'agafar allò que més t'interessa, considerant quin és l'objectiu, la finalitat d'aquest regal o d'aquesta compra. Si és per tu, doncs fantàstic, però si no és per tu, doncs igual valora més, encara que paguis una mica més, que tinguis aquestes alternatives de devolució, o bé directament doncs, que puguin canviar ràpidament. És a dir, moltes vegades són més serveis postvenda que ofereixin els establiments que no pas el preu.
Mm-hmm. Perquè ens han de garantir els mateixos drets que quan comprem un producte fora d'aquest període d'oferta.
Totalment, totalment. O sigui, les garanties són les mateixes.
I també si comprem online ho hem de tenir en compte alguna altra premissa?
Quan compren online hem de tenir molt en compte, evidentment, el tema del transport, el tema de la logística, o sigui, que garanteixen l'arribada a temps i en condicions. Això, clar, moltes vegades la de la logística directa o inversa no acaba de funcionar.
Seria intel·ligent també, per exemple, fer-nos un pressupost previ per a fer aquestes compres aprofitant els descomptes?
Sí, seria una bona idea. O sigui, allò de planificar també vol dir tenir un pressupost una mica clar de què volem comprar i sobre quan estem disposats a gastar.
Segons aquell estudi de l'OCU, només un 30% dels productes van baixar realment de preu durant el Black Friday de l'any passat. Quina responsabilitat hi tenen les marques i els comerciants en la transparència en aquests descomptes?
Home, clar, el descompte la decideix la marca. No tots els productes han d'estar en rebaixes i tampoc totes les marques volen fer... O sigui, el descompte, diguem, és voluntari, no hi ha una obligació. Uh-huh. Altra cosa és que sigui una oportunitat comercial. Per tant, sí que és normal que no tots els productes estiguin en rebaixa o que hi ha botigues que aprofitin, diguem, el Black Friday per treure de sobre, no sé, restes o coses que tenen el magatzem de potser la temporada passada. Uh-huh. Està clar. Però dins d'aquesta situació, tu com a client doncs, has de tenir clar el que estàs comprant. O sigui, una mica de comprar en cabeza.
En tot cas, si ens indiquen que hi ha un descompte, sí que estan obligats que aquest descompte sigui real sobre el preu inicial del
producte. Correcte. Això sí, també. O sigui, s'ha de demostrar que aquest descompte sigui un descompte real.
I els consumidors podem comprovar d'alguna manera que l'oferta és real o ja seria des de...
És complicat. És complicat perquè si no, salvo que hagin estat una mica vigilant aquest producte, o sigui, que la tinguessin ja en el nostre focus fa temps i que hagin seguit una mica aquest el preu i després, quan estigui l'oferta a comprar, doncs és complicat. Perquè bàsicament no tenim clar quin era el preu anterior. Tenim potser una referència del preu d'altres llocs o qual era el preu potser fa un parell de setmanes en altre lloc, però sapiguer el preu correcte en aquesta botiga o estem ja esperant el Black Friday de comprar aquest producte, sigui una compra molt, molt planificada, uh-huh. O evidentment és complicat.
Potser seria una bona opció, no?, si tenim molt clar què volem comprar.
Evidentment.
De fet...
Clar que volem comprar una, no sé, una jaqueta, per exemple, i el tenir clar quina botiga és i el preu que té, i estar vigilant de que quan sigui el Black Friday la posen realment en rebaixes.
Uh-huh.
Però tampoc ha d'estar... Por... O sigui, no
tenen l'obligació.
Correcte.
D'acord. De fet, l'Agència Catalana de Consum ja no és el primer any que vigila les marques. De fet, enguany més de 10.000 productes estan vigilant i monitoritzant 10.000 productes davant les possibles pràctiques enganyoses com alguna pujada de preu prèvia que s'havia detectat anteriorment en algunes marques. És habitual que hi hagi fraus? El consumidor està ben protegit davant d'aquesta pràctica deslleial?
És habitual? Bueno, és possible. No ho sé si és habitual. En principi hem de pensar que les marques són honestes i que els comerciants són honestos també, però és possible. I que els clients o que els consumidors estan ben protegits. Bueno, per això també una mica tenir clar que volem comprar, tenir clar els preus, per això també una mica considerar valorar els preus en diferents espais, les condicions, etc. I sempre ens queda doncs, allò de l'Agència Catalana o la OCU, uh-huh. Que estan una mica també vigilant. O sigui, tenim diferents eines per tots ser protegits, però evidentment la primera som nosaltres mateixos.
Segons mateix responsable. Hem parlat de l'auge del comerç digital, que fa que desestacioni tot aquest període de descomptes, que fins i tot podem aprofitar els que fan en altres països. Quin impacte té en aquestes iniciatives de descomptes, com el Black Friday, en el comerç de proximitat? No sé si es pot competir amb descomptes tan agressius com poden fer grans marques o amb les compres en línia.
A veure, tot depèn una mica quin sigui la teva preferència en comprar. Hi ha gent que encara li agrada molt el comerç de proximitat. I a veure, també el Black Friday no sempre està fet tant a lo que és moda i serveis, que, o sigui, o moda i complements, que és el més comú. Tenim Black Friday des dels cotxes fins a alimentació. Aleshores, clar, aquest tipus de comerç, evidentment, sí que es beneficia del Black Friday. I ja la que és la botiga petitona o la botiga de proximitat d'aquí del carrer, bueno, si tens una bona oferta i no tens ganes d'estar esperant a que el producte t'arribi a casa en 10 o 15 dies, doncs perfectament. O sigui, quan estem dient que el primer és ser conscient dels preus, vigilar, etc., doncs ha de tenir en compte tant l'online com l'offline. Això segur. El que passa és que l'online té de ganar la comoditat que ho fas des de casa i fas la compra en qualsevol moment. O per què no? Mirar a botiga física i que ara sigui comprar online, perquè hi ha moltes botigues de tot similar que també fan venda online.
Sí.
Hi ha moltes que tenen plana web.
Possiblement també no obligades per aquest auge de la compra en línia de molts consumidors.
Correcte.
En tot cas, és més difícil per aquest comerç de proximitat, que moltes vegades són botigues més petites, de competir en preu amb grans plataformes?
Evidentment, és molt més complicat, bàsicament, perquè no tenen ni l'alcance d'aquestes plataformes, ni tampoc potser la força que aquestes plataformes tenen davant, per exemple, d'empresa de distribució. O sigui, una empresa gran, o una marca gran, evidentment pot pressionar a una empresa de distribució perquè la distribució del seu producte sigui més ràpida. Però una petita botiga ha de treballar potser al mercat de producció, o sigui, amb distribuïdors locals o... O sigui, és diferent, bàsicament per volum, per volum de venda i per consumir de la marca.
Hi ha algunes eines que podrien aprofitar les botigues de proximitat per també sortir beneficiades d'aquest tipus de campanyes?
A veure, hi ha empreses o petites botigues que fan, per exemple, temes de cooperatives, però no em consta que de cara, per exemple, amb la Friday ho facin. O sigui, jo recordo més que quan el Covid, per exemple, doncs sí que hi havia petites botigues que al final eren organitzades com una mena de cooperativa i la distribució la feien conjuntament. Però clar, en aquest moment és complicat.
Abans...
Molta gent treballa en serveis com correus o petites empreses aquí a nivell local, perquè molta vegada la venda és o molt local o potser com màxim a nivell, diguem, estatal.
Abans d'acomiadar-nos, senyora Jiménez Zarco, quins consells els hi donaria als consumidors per fer una compra responsable i allò, no equivocar-nos massa en el Black Friday?
Doncs lo acabes de dir, ser responsable, és a dir, que tiene clar que volen comprar, fer aquesta llista de productes, intentar fer un primer seguiment dels productes, el preu que tenen, per no trobar-se amb estafes, no estafes, però sí amb pujades de preus indegudes i després baixades, que realment no és una oferta real, i evidentment comprovar que tots els serveis i les responsabilitats del comerciant de cara al client doncs estan complint, encara sigui una oferta.
Doncs a tall de conclusió, aquest consell per això, per no enganxar-nos els dits al Black Friday, i ens acomiadem de l'Anna Isabel Jiménez Zarco, és professora d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, investigadora del grup de Digibits. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt bon dia.
Bon dia, adéu.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Anem molt tard, passen 4 minuts de 4:45 de la tarda i avui toca tertúlia de joves. Saludem els nostres tertulians. Si us sembla, Oriol Coromina, tècnic de so, avui m'acompanya aquí a l'estudi. Oriol.
Bon dia.
Bon dia, bona tarda.
Bona tarda.
No, com vulguis,
Es pot dir tot el dia.
Tot el dia, sí, sí. De fet, sentim més sovint bon dia que bona tarda. Ainhoa Pineda és estudiant de Dret i Ciències Polítiques i es troba a Castellà. Ainhoa, bona tarda.
Bona tarda.
I a Sabadell tenim el Nick Mainou, que és estudiant també i ens acompanya, és un dels habituals. Nick, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, aquest 20 de novembre s'han commemorat els 50 anys de la mort de Franco. Des de 1939 fins a 1975, Espanya va viure sota la dictadura de l'autoproclamat caudillo por la gracia de Dios, el Cabdill, instaurant un règim autoritari que va restringir les llibertats i que va perseguir la dissidència a Espanya. Però què ha arribat de la seva figura i de la seva obra als joves? Per què actualment hi ha joves que diuen que no els importaria viure en un règim autoritari? Perceben que la democràcia s'ha desconnectat d'ells. Avui els ho preguntarem als nostres convidats. Comencem per posar les cartes sobre la taula. És a dir, què és el que sabeu de la vida o del règim de Franco? Què us han explicat? Si heu pogut estudiar alguna cosa? Vinga, qui vol començar? Ainhoa?
Bé, doncs jo mateixa. Bueno, jo explicar com a tal l'escola poc, perquè sempre és final de temari i mai arribem, però la veritat que com tota la història m'agrada moltíssim, llavors pues, pel·lícules, documentals, llibres, m'he llegit bastant i no sé, pues, suposo que a tot el tema històric, no? De pues, què va passar, què va fer, com va anar una mica aquesta època, doncs més o menys un control.
I la sensació en general, si haguessis de fer una descripció de la figura de Francisco Franco, què diries?
Bueno, jo crec que al final que va fer moltes coses, potser les coses que va fer van ser bones, dolentes, això ja doncs, pues no ho puc valorar perquè no estava, però jo el que sí que puc dir és que una dictadura mai és la solució, perquè al final, per molts problemes que tingui, sempre donar doncs, la veu a la gent i que puguin escollir, que puguin parlar, sempre és el millor. Així que a mi m'és igual que va fer que una figura dictatorial mai tindrà el meu suport.
Val. Però per tot el que has aconseguit compilar d'informació, creus que tens suficient informació per saber qui era i què va fer?
Bueno, jo crec que al final, com a totes les èpoques històriques, és difícil, si no has viscut, doncs, saber qui era una persona, què va fer o com es va viure aquell moment. Mm. Però, bueno, més o menys em puc fer una imatge, sí, jo crec que sí.
Vinga. Nick, què sabeu de la vida i del règim de Franco?
Bueno, jo per part de l'escola no he estudiat res, mai man. No sé tota la història d'Espanya, sí que ja no tinc molta idea. Però, bueno, sí, igual que la Ainhoa, m'he informat una mica i sí, el bàsic. O sigui, també no... Sé que qualsevol cosa que és forçada no és bona, llavors... Òbviament, sé que té moltes més parts dolentes que bones. Mm. Però, bueno, també...
Més parts fosques, no?
Exacte.
Sí. Oriol, coincideixes?
Sí, igual que els meus companys, coincideixo que no, a l'escola pràcticament ni es toca el tema, perquè és això, és l'últim tema, o sigui, l'última part del llibre i no s'arriba mai perquè sempre va estar i...
En cap curs, no?
En
no s'arriba.
No, exacte. I sí, jo el que sé, que tampoc és que sigui molt, doncs és el que m'han explicat els pares, familiars, els avis, sobretot els avis, que són els que més ho van viure. I sí, va ser una època fosca i fotuda, depèn de per qui, però per la gran majoria de la gent, jo crec.
Aquest matís està bé, depèn de per qui.
Yeah.
Depèn del bàndol on estiguessis, no?
Sí.
Perquè a casa, Ainhoa i Nick, a casa us han transmès, us han explicat alguna història, ja no només els pares, sinó els avis, si els heu pogut tenir a prop.
Sí, bastantes.
Sí?
Sí, sobretot temes de l'escola, el fet d'haver de posar-se cara a la bandera mentre sonava el Canal Sol, coses d'això, moltes històries. Però sobretot això, de no poder sortir al carrer depèn de quina hora, de viure sota una dictadura, sobretot a Catalunya, el dur que era. I de no poder parlar en català a l'escola, de la família, pues, estar fotudíssima, però bueno, suposo que en alguns altres del país veurien així.
I en alguns casos de passar gana, fins i tot, no?
Exacte. Sí, per sort, la meva família en aquell cas no era una família que fos poc adinerada, i anaven bé les coses. Imagino que moltes altres famílies ho haurien passat encara molt pitjor, i imagina't que en una família la qual no faltaven diners, també es van passar penúries.
I tu, Ainhoa?
Sí, jo igual. I sobretot, més que històries, és, per exemple, comentaris que jo he fet, doncs que els avis m'han dit, potser coses que jo no valorava, no? De pues, poder sortir amb les amigues o poder estudiar a l'escola, doncs comentaris de, ostres, quina sort, a mi m'hagués encantat, o si jo hagués pogut, hagués fet no sé què. Llavors, també aquests comentaris, no? Que no són històries com a tal, sinó més pues, reflexions en veu alta, també et fan entendre, doncs, com ho van passar i la sort que tenim nosaltres.
Mm-hmm. I creieu que la joventut, en general, així com vosaltres ara ho esteu reconeixent, heu rebut una formació històrica molt minsa, molt raquítica sobre el que va ser la Guerra Civil, el franquisme, la transició, fins a arribar a la democràcia?
Sí. Sí, exacte. Jo crec que tots tres hem coincidit aquí, no? Que és el temari de final de curs i que mai arribem.
Ja. El que no sé si vosaltres teniu resposta és a la pregunta de per què 50 anys després de la mort de Franco encara hi ha gent, especialment joves, gent de la vostra generació, que creu que viure en un règim autoritari doncs seria millor, com hi ha algunes estadístiques que apunten aquesta tendència.
Jo la resposta exacta no la tinc, però sí que em puc arribar a fer una idea més o menys quins són els motius. O sigui, entre la falta d'educació, les xarxes socials, que jo crec que en aquest tema ha fet un mal, o sigui, ha fet molt mal, perquè es diuen moltes coses que són mentida o que no, bueno. I principalment aquestes dues. I després, igual també, que són generacions que no hem viscut una època així mai, i només sabem el que ens han dit, i si ens ho diuen, hi ha gent que igual ni ha parlat mai aquest tema a casa ni res, o no sap res. I pues això, falta d'educació, bàsicament, i xarxes socials, jo crec que és un gran problema.
Què opineu, Nic?
Totalment. O sigui, sobretot amb la sortida d'aquests nous periodistes, que són freelance o cantal, de que intenten...
Periodistes o pseudoperiodistes, sí, no?
Sí. Pseudoperiodistes. Que quasi enalteixen la vida de Franco i tot el que va fer. Sobretot el que surt molt argument dels joves és, però ell va crear la seguretat social. O sigui, si no fos per Franco no tindríem seguretat social. Sempre diuen el mateix.
Ni pantans.
No se parla de la gent que va morir. Òbviament, no... Que molta gent, també dic, la part republicana, tampoc està molt informada del que va fer la República. Però la gent que enalteix a Franco, pues, bueno, tampoc és que estic molt informada, però...
Clar, però és que aquí l'exercici és intentar entendre com persones de la vostra edat que heu nascut en democràcia. Hi ha gent que opina que, sense tenir l'experiència d'haver viscut sota un règim autoritari, sota repressió, sota censura, sota moltes prohibicions, considerin la possibilitat de que un sistema com aquest seria molt millor per ells. Què fa pensar, o sigui, que per què es pot arribar a aquest pensament?
Bueno, jo crec que segurament és perquè ara mateix la política no està sabent arribar gaire al jovent, perquè es fan, es diuen moltes coses, es fan poques, bueno, pel que sigui, l'esquerra jo crec que tampoc s'ha pogut enfocar molt bé aquest tema. Igual també ho ha intentat amagar massa, bueno, és que no ho sé. Però jo crec que se n'ha parlat poc, igual també, o sigui, no se n'ha parlat poc, però quan se'n parla és com així una
mica... No s'ha parlat clarament.
Exacte, sí, sí.
Què
dieu?
És quasi
un tema que, com tabú, no? Que fa com vergonya parlar-ne.
Un tema tabú.
Sí.
Ainhoa.
Sí, de fet, jo, hi ha una frase que m'agrada molt, no? Que és qui no olvida su història està condenada a repetir-la. I jo crec que està passant una mica això, no? Que com és un tema que no tenim suficient educació, suficient informació, doncs que és molt fàcil caure en la temptativa d'aquests missatges de xarxes socials que potser pues, són mentida, no? Però com no tenim com pues, contrarrestar aquesta informació, pues, és més fàcil creure-la. Llavors jo crec que en una època en què els joves ens sentim com frustrats, no? De, jo què sé, pues, el tema de l'habitatge o problemes així, que veiem que tenim problemes que no es resolen, pues, si algú et diu, no, mira, en aquesta època era tot millor, tal, pues, si no tens aquest bagatge és fàcil caure en la temptació, no? Crec jo que és una mica que ajunta tot de la situació actual i la no suficient doncs, memòria històrica que tenim.
És així? O tu també consideres, Nick?
Sí, totalment. Sí, quan les coses no van bé es tendeix a anar llavors a l'extremisme de cop.
Sí.
De, hosti, l'esquerra no funciona, o perquè el que expliquen els bitxos, mira, és que això està així, això està així, la gent no s'informa bé i quan veuen que ara mateix les coses no estan bé, doncs diuen, bueno, he llegit que en aquesta època hi havia tres coses bones comptades i segurament seria millor i moltes famílies, sobretot la gent que diu que ara mateix en una dictadura forçada viuríem millor, és gent que a casa no ha viscut malament l'època de Franco. O que una persona que són molt de dretes, són molt conservatives, ja veuen que sobretot amb el tema de social, que ara com estan les coses, que hi ha molt més progrés i molta més acceptació de les persones o de la família, ja doncs creuen que aniria millor estar això en un règim.
Però sí, que ens diguéssim el que hauríem de fer, no?
Exacte.
Sí, això seria millor.
Sí, bàsicament, la gent no sap viure sota les seves decisions, llavors diuen, potser, mira, seria millor que hi hagués una persona que de fer tot, tindríem una vida molt més complicada i ja està.
El que es reconeix en aquestes enquestes que s'han publicat recentment és que aquest percentatge de joves consideren que la democràcia s'ha desconnectat, no? D'ells, vull dir, ja no hi troben un vincle, una relació, se senten com no representats, podríem dir, per aquest sistema. No sé, aquí també podríem discutir si la democràcia és el sistema o si caldria fer una revisió, no? d'aquesta democràcia que tenim. Què us sembla?
Òbviament, la democràcia és el sistema bo, li pots donar veu al poble, en teoria. Però... clar, si la gent no se sent representada en la política, jo no crec que sigui pel sistema democràtic com a tal, sinó per la feina que fan els polítics de tots els bandos. Que tu et mires qualsevol
partit?
Qualsevol partit, o quan fan les reunions de diputats, com es diu ara?
El Parlament,
el
Congrés.
El Parlament, allò sembla un programa de tele de rotllo Salvame Deluxe, uns s'insulten, l'altre fan graciosetto, no sé què... I això, almenys a mi, em treu com molt l'interès, o molta la fe en la política me la treu totalment.
Val, tu parles de perdre la fe en la política, en els polítics, els partits, però no poses tant el focus en la democràcia.
Jo no. Jo, per exemple, jo no voto a ningú, però voto. O sigui, voto un blanc o voto un nul, fiques allà xoriços i ja està. Saps?
I et quedes tan a gust.
Exacte. Però perquè no sé qui votar, perquè... és que és això...
Perquè no trobes qui es representi?
No.
Val. Ainhoa i Nick, anem per al tema aquest de la democràcia. On veieu el mal? En el sistema en si, Com comentava l'Oriol, en els polítics o la manera de fer?
Bueno, jo crec que està tot una mica lligat, no? Perquè jo crec que, sincerament, la democràcia és un sistema impecable en el sentit teòric, no? De la paraula de, ostres, un sistema que doni la veu al poble, que permeti, o sigui, que ens permeti com a ciutadans escollir com volem pues, portar el nostre país, crec que és immillorable, però crec que nosaltres mateixos hem anat com deixant caure la democràcia, no? Per exemple, tenim tantes coses, tenim tantes sobres, ens pensem que sempre serà així, que no li donem importància, no? I això de que ara mateix hagis dit, per exemple, que no et surti la paraula congrés, ostres, quan es va instaurar la democràcia, el congrés era com un temple, era com allà on ens dirigíem tot, on sortien les idees del poble, no? I que ara pues, no donin importància de no sabem res, no, o no ens interessem, no? Jo crec que això també ha derivat en que els polítics doncs, cada cop són pitjors, no? Perquè tampoc ningú vol ser polític i nosaltres doncs, encara més. És com un bucle, no? Un ciclo vicioso que al final jo crec que ens estem carregant entre tots el sistema.
Sí, ens estem tornant una mica ganduls també, perquè ens diguin el que hem de fer i ja ens està bé i falta, no ja tenim pensament crític, ens és igual tot i ja està, i menys problemes.
És així?
Jo crec, més, o sigui, les generacions més joves, jo crec que cada cop estan sent més així, igual també per el tema de xarxes socials o perquè estan acostumats a tindre una vida com tot molt immediat, que els diguin el que han de fer, no sé què, no sé.
Nick?
Sí, totalment. O sigui, hi ha països al qual es fan referèndums per tot, per votar qualsevol cosa i que voti el poble, perquè tu el que fas ara és votar una vegada cada 4 anys i que el partit que has votat, si surt, que faci. I tot el que prometen, cap fa el que promet. O sigui, hi ha partits... Aviam, per exemple, el cas del Rufián. No és un teu que em malament, tampoc soc d'Esquerra Republicana, però és una persona que va prometre que estaria 18 mesos al Congrés i no sé quant em porta ja. O sigui, cap polític fa el que promet. Cap.
Llavors, què proposaríeu per millorar el sistema? Si decidim que ens volem donar una democràcia per governar-nos, què caldria millorar d'aquest sistema?
Doncs que voti més el poble.
Jo crec que el principal és intentar que els nens coneixin què és una democràcia des de ben petits i que la valorin. Per exemple, el meu cosí va a una escola que és una democràcia i entre ells es voten i tal. Llavors té 10 anys, però l'altre dia em venia enfadat perquè havia perdut les eleccions, perquè havia guanyat un company que només feia broma i tothom l'havia votat a ell i no sé què. I dic, ostres, mira, pues has entès el problema de la democràcia... I ell està com molt animat de que el sistema vol votar, llavors jo crec que ensenyar als nens de petits l'importància de la democràcia, doncs o sigui, per què és tan important donar la teva veu i per què és tan important ser un polític, no com nosaltres donar aquesta figura de polític que torni a ser viva, que torni a ser els millors, els que doncs, portin al país, no sé, jo crec que és feina de tota la societat de dir anem a millorar això i anem a ficar-nos i anem a defensar els nostres drets.
Això està bé, però voten el director o la directora de l'escola o no?
No.
Perquè, clar, no. És qui governa, eh?
No, però voten fins i tot l'encarregat del menjador, que és qui reparteix el dinar, eh? Això sí que és el més important.
Està bé. Bueno, la traslació podria ser, doncs, què fem a les comunitats de veïns, no? Tenim un president d'escala, per exemple... que si no ho fa bé, doncs depèn de com funciona el sistema. Hi ha sistemes que són rotatius, no?
Sí.
I ho fa si veu malament, hi ha algun moment que repeteix. Però si no, doncs la persona que no fa una bona gestió...
Si ho fas malament a la Junta de Veïns, és més fàcil que et linxin després, perquè te'l trobes a l'escala, et venen a dir, tio, no sé què... Els polítics com que estan a la seva bombolla, pues no surten al carrer, no
bona... Però s'haurien de trobar fórmules, no, Nick?
Sí, totalment. Bueno, per exemple, en el cas de meva mare, sempre, moltes vegades, li ha tocat a ella. És una persona que ara tenim la casa amb lloguer. Igualment li tocava a ella. No podia estar. O sigui, bueno, també perquè no hi havia voluntaris, però sí. Però és això, o sigui, jo el que faria amb això de la democràcia és o que el poble voti més, que es facin més eleccions, perquè si les coses no van bé, home, hauríem de tenir un remei, saps? Perquè hi ha moltes persones que prometen molt i llavors, com que no senten identificades amb el que estan fent, tornar a votar i de poder decidir almenys, encara que llavors l'altre partit ho faci malament, perquè això ja no entrarem, perquè és un tema que nosaltres no podem decidir què faran dins del partit, doncs és fotut.
Però sí que hauríem de poder exigir que compleixin amb les promeses,
no? Sí, s'haurien de ficar alguna sèrie de clàusules que si no es compleixen, a pagar. O alguna penalització.
Totalment.
Sí, segur que quan els hi toques la butxaca us espavilarien.
Òbviament. O que hi hagués un sou establert, per exemple, de que no ells poguessin decidir nosaltres si es volen pujar el sou. Sí, ara mateix hi ha alcaldies les quals cobren més que gent del Congrés.
Bueno, l'altre dia va sortir a Sant Cugat, estem al top 3, no? El sou
dels que més cobren.
Sí.
Sí?
Sí, sí. Era el primer Barcelona, després no sé qui era, i després era Sant Cugat.
Ah, mira, ja li preguntarem.
Sí. Va sortir una alcaldia de Vox, crec que és, que cobrava més que el Pedro Sánchez.
Bé, doncs haurem de revisar. Sí. No sé si teniu esperança que això doncs canvi. Ara estem en un moment realment complicat perquè precisament avui estem analitzant aquesta desconnexió, no?, entre el jovent i la política. Espereu? Teniu esperança que això canvi?
Sí, esperem. Si no, estem fotuts.
Us podeu presentar, també, si
no,
voleu.
No, segur que no.
Molt bé. Nick, Ainhoa, Oriol, moltíssimes gràcies, que tingueu molt bon cap de setmana, que vagi molt bé.
Igualment.
Igualment, adéu, gràcies.
Adéu.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Quina és la millor cançó de la història?
Descobreixo a Rock and Classics. A
A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.